Apartar-se de la carretera en sentir el clàxon d'un cotxe, emocionar-se amb una obra de teatre o comunicar-se amb una persona per portar mascareta són situacions anecdòtiques per a moltes persones, mentre que per a les persones amb sordesa poden ser obstacles insalvables. Amb motiu de la Setmana Internacional de la Sordesa, que comença dilluns, tenim amb nosaltres el Faves Comptades amb Pau Soler, una persona amb sordesa profunda de naixement. Pau, molt bon dia.
Bon dia.
Començarem amb el Pau, per saber si, Pau, tu diries que en general la societat és inclusiva amb les persones sordes?
Penso que sí, però sí que és veritat que la societat avui en dia doncs està molt més conscienciada des de fa unes dècades. Potser hi ha més coneixement, més conscienciació, però també hi ha molt desconeixement i la gent a vegades no sap com enfrontar o com atendre a les persones amb sordesa quan hi ha situacions de comunicació complicades, complexes.
Quines són les principals dificultats que es troben les persones sordes a l'hora de desenvolupar el dia a dia amb normalitat?
Hi ha moltes situacions a l'àmbit de dia a dia, com per exemple doncs, des d'una simple trucada amb una asseguradora a l'interfon d'un tren. Hi ha situacions que les persones amb sordesa doncs, no saben discriminar, diferenciar sons, i és aquí doncs, on hi ha dificultats, diguem.
Si ens anem una mica més enrere en el temps, l'època de pandèmia, per exemple, per vosaltres va ser realment dura, no?
Sí, l'època de la pandèmia, la veritat és que el tema de les mascaretes era una barrera comunicativa molt forta, perquè les persones amb sordesa, a més a més de, diguéssim, dels implants coclears que ens ajuden a escoltar i a diferència d'aquests sons i tot, també és molt important com ens expressem les persones. Per exemple, doncs, si estàs enfadat o estàs rient o estàs plorant, a vegades les mascaretes no sabia com diferent, o sigui, com estava l'altra persona. I és una barrera comunicativa molt forta i en aquella època doncs, no es donava tanta visibilitat o tanta importància a aquestes expressions.
No es tenia en compte, pràcticament,
no? Exacte, sí. Mm. Des de la universitat a una botiga, a un restaurant, les mascaretes era una barrera comunicativa molt forta i per això hi van haver-hi les mascaretes transparents, però van aparèixer molt, molt, molt tard.
Mm. Tenint en compte precisament totes aquestes barreres, quines són les principals reivindicacions del col·lectiu de persones amb sordesa?
És segons l'àmbit en el que estiguis, però jo, per exemple, a la universitat doncs, sempre demanava que els professors utilitzessin emissora FM, que és un dispositiu que tenen les persones amb sordesa als implants i un receptor que tenen els professors, no? I que d'alguna manera els sons ens arribaven directament. O el bucle magnètic, que algunes persones amb audífon, doncs, en certs espais necessiten doncs, que hi hagi aquest bucle magnètic. No sé si sabeu els cartells aquells que posa una orella amb una T, doncs quan hi ha aquest cartell, doncs aquestes persones amb audífons doncs, es poden activar aquest botó i diguéssim que poden rebre, a través d'aquest camp magnètic, poden rebre aquests sons en espais complexes, com a atenció en una administració o en centres sanitaris. Per exemple, doncs, allò que dèiem de les barreres, doncs, per exemple, quan t'estan cridant per rebre una cita mèdica, no? Doncs totes aquestes coses, o des d'un tren al tren, els sons aquests il·luminats van aparèixer per primera vegada perquè a les persones amb sordesa no podem a vegades entendre el que ens diuen a l'interfon, no? I aquestes llums que hi ha a les portes doncs ens avisen d'alguna manera visual doncs que hi ha, que podem entrar o no a un tren, per exemple.
Mm-hmm. En el teu cas particular, tu ara deies estàs fent carrera, estàs a la universitat. En el teu dia a dia, ara personalitzem, en el Pau, quins problemes et trobes encara a dia d'avui?
Doncs em trobo... Hi ha moltes situacions. Sí que és veritat que depèn de la comprensió, coneixement que hi tingui l'altra persona. Per exemple, hi havia professors que senzillament no entenien per què havien d'utilitzar una emissora FM. I aleshores jo els havia d'explicar perquè si ens escolto millor, perquè en espais grans com sales de universitat costa molt quan hi ha molt xivarri i totes aquestes situacions són molt complexes, o en teatre o en sales de concerts, per exemple, en un teatre, no? Pues, una mesura d'accessibilitat seria doncs, que hi hagués una pantalla on hi hagués substitulació. Uh-huh. Doncs això permetria entendre o comprendre molt més aquella obra de teatre. És depèn de la situació. Jo he viscut algunes situacions bastant desagradables que per sort les he pogut enfrontar, però és això, depèn de la comprensió que tingui l'altra persona.
A banda de les reivindicacions, també tireu endavant iniciatives per conscienciar la societat sobre la diversitat. Què és el que teniu ara entre mans? Què voleu?
Jo estic a l'Associació Catalana de Famílies i Persones amb Sordesa i allà doncs, intenten fomentar, donar suport tant a les famílies com a les persones amb sordesa i dintre d'aquesta associació hi ha la xarxa de Federació de Joves Universitaris i aquest últim curs vam fer doncs, un documental explicant doncs, les barreres i les reivindicacions que necessitem els joves en la universitat, més recursos humans, doncs, logopedes o persones més dedicades a la inclusivitat, més suport material, doncs aquestes emissores FM, aquests bucles magnètics que hi han d'haver-hi a tots el màxim d'espais possibles i també doncs, fer-nos com suport i perquè sempre ha passat que anteriorment, anys anteriors, hi havia gent que parlava de nom nostre i tampoc es donava una solució complex, una solució millor a cap a nosaltres, no? I ens fem xarxa, ens fem suport entre nosaltres per conscienciar també a la societat sobre la sordesa i tot el que implica la comunicació, etc.
En el teu cas, portes implants gairebé des del naixement. Quina diferència hi ha en persones que s'han operat a partir dels 5 anys o més tard?
Sí, jo em vaig operar, jo tinc sordesa profunda, tinc dos implants coclears, em van operar en un any i poc. De fet, vaig ser un dels primers nens més petits implantats a Catalunya, perquè en aquell moment, el 2001, no hi havia tant... O sigui, ens havíem d'esperar que els nens pues, siguessin més grans o hi havia una llista d'espera molt més gran. I hi ha una diferència perquè... Quan tu t'operes, com ara, que s'operen, es detecta la sordesa i ens operem doncs, al cap de 2 mesos de néixer, doncs diguéssim que podem seguir el desenvolupament, l'aprenentatge amb els nostres companys a l'escola i això ens permet escoltar i parlar molt més. Perquè jo sempre dic que si no s'escolta bé és perquè si no es parla bé és perquè no s'escolta bé. I això va molt lligat, molt lligat. I diguéssim que la qualitat de vida és molt millor.
Si bé la majoria de la gent sap que existeix la llengua de signes, moltes persones pensen que la llengua de signes és una mena d'esperanto, és a dir, que és igual per a totes les persones del món, però realment també té diferents idiomes. Per curiositat, jo t'he vist molt gesticular durant tota l'entrevista. Pau, tens algun coneixement, tu, per exemple, de llengua de signes?
No, perquè diguem que sóc una persona oient, però sí que conec doncs, persones que necessiten llenguatge de signes perquè no s'han pogut operar per temes de salut, per temes de no, doncs de l'aparell i tal,
em sentiu?
Tenim a la Natàlia. Sí, hola? sí, ara ens estàvem solapant, Natàlia, que pensàvem que t'havíem perdut. Deixem el Pau que acabi, que ens estava explicant una mica la seva situació, o la seva relació amb la llengua de signes.
Sí. Conec companys que doncs, utilitzen el seu llenguatge de signes com a manera de comunicació del dia a dia. Sí que és veritat que Catalunya hi ha bastanta divisió a el que és oients i llenguatge de signes. Sí, sí, sempre he desconegut molt sobre el món del llenguatge dels signes, però sí que és veritat, doncs, que m'he trobat molts companys que necessiten aquesta manera de comunicació. Mm.
En realitat, també són diferents idiomes, és a dir, que s'han d'estudiar per poder-se entendre entre persones que pateixen sordesa, per exemple, en un país, en no països diferents, no?
Que no porten implants coclears, sobretot. I jo crec que aquesta comunitat, el que reivindiquen són més intèrprets de llenguatge de signes en tots els àmbits, des de l'educació, des de la salut, per comunicar-se amb l'altra persona. El dret a escoltar i el dret a comunicar-se és imprescindible.
Però cada vegada més en la societat es tenen en consideració, doncs, aquestes dificultats. Avui en dia podem veure, per exemple, el pregó d'una festa major, com aquí Sant Cugat, amb intèrpret.
Sí, 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 sí. Sí, o a la televisió, hi ha molta més conscienciació, això és veritat, sí, sí, sí.
No sé si disposem ja de la comunicació amb la Natàlia, perquè també ens agradaria molt conèixer, doncs, una mica com és la formació, aquesta especialitat, que no sé si avui dia, precisament per aquestes... per aquesta conscienciació que hi ha i aquesta necessitat, doncs, cada vegada té més demanda. Tenim ja la Natàlia, que, com us dèiem, Natàlia Corrales, ella és intèrpret de llengua de signes. Natàlia, bon dia.
Bon dia, ara sí, espero que se'm senti bé.
Ara sí, ha sigut una mica el joc dels disbarats, tot plegat.
Sí, disculpa.
No, tranquil·la. Et preguntava quins idiomes parles tu en llengua de signes.
Doncs jo utilitzo les dues llengües de signes que serien normatives dintre de l'estat espanyol, que són la llengua de signes catalana i la llengua de signes espanyola.
Quan les vas aprendre i per quin motiu?
Doncs jo em dedicava a una feina totalment diferent i un dia, per amb intenció o amb il·lusió d'aprendre nous idiomes, vaig pensar, ostres, potser seria maco aprendre aquesta llengua, i en realitat em vaig enamorar de la llengua de signes. Vaig començar per la llengua de signes catalana, que és la que utilitzen les persones que viuen i resideixen en Catalunya, que són sordes signants, i quan vaig començar els estudis vaig també titular-me de la llengua de signes espanyola. El que passa és que, en realitat, l'ús de les dues no és equiparable a la llengua parlada, és a dir, no utilitzem indistintament la catalana o la castellana. Aquí a Catalunya, tot el territori, només s'utilitza la llengua de signes catalana.
Mm-hmm. És a dir, que no hi ha una relació en aquest interès teu, no hi ha relació amb que tinguessis al teu entorn, a la teva família, alguna persona amb problemes de sordesa?
Doncs no és el cas. En realitat, la majoria de companys meus intèrprets també una mica pel mateix, perquè no sempre hi ha una persona de família que sigui sorda, però en canvi és una llengua que realment enamora, perquè és una llengua preciosa amb una gramàtica pròpia, i mira, va anar així la vida de que vaig topar amb la llengua de signes i la vaig començar i em va enganxar moltíssim.
I escolta, totes les persones amb sordesa parlen la llengua de signes?
No, en realitat les persones sordes també, com bé deia el Pau, també depèn de la seva sordesa, la seva idiosincràsia, també l'elecció personal que tenen les seves famílies, poden escollir o bé la via oralista o la via signada. També suposo que depèn molt del nivell de sordesa que tinguin i de les dificultats a l'accés a la comunicació que hagin tingut. La llengua de signes crec que és una eina que ha d'estar sempre sobre la taula, que serà una informació perquè totes les famílies lliurement puguin escollir utilitzar-la, i a més no crec que sigui excloent en cap cas de la llengua parlada, és a dir, són totes les eines que tenim i les hem de poder utilitzar amb llibertat.
Quins són els principals serveis que oferiu als intèrprets a les persones amb sordesa?
Doncs mira, crec que abans el Pau ha explicat molt bé les barreres de comunicació amb les que es trobava. Doncs nosaltres el que intentem fer és un pont de comunicació per salvar totes aquestes barreres. Des d'anar a una visita mèdica, a poder anar a un advocat, a una entrevista de feina, a una reunió del comitè de treball a l'empresa, poder estar a televisió a interpretar les notícies, poder estar a un teatre, fer necessita l'oci. Hi ha tants àmbits com instants de la vida en què necessitis tenir una necessitat comunicativa.
I abans comentàvem precisament amb el Pau que sembla que cada vegada hi ha més demanda d'intèrprets de llengua de signes, no?
Bé, la demanda existeix, realment n'hi ha, perquè sobretot ara, bueno, com inicialment es podria imaginar, la nostra presència va començar a ser necessària a cobrir uns serveis més aviat bàsics, com són el metge, bé, doncs, a nivell laboral, però evidentment les persones sordes, com qualsevol persona, doncs, tenen dret a l'accessibilitat també en l'àmbit de l'oci. Llavors, clar, cada cop som més visibles nosaltres a tots els àmbits també de la vida. Però, com bé dius, si hi ha una demanda, el que passa és que cada cop hi ha menys intèrprets. Això és un gran problema que ens estem trobant.
Algú es pot estar preguntant, val, d'acord, mira, jo crec que em pot interessar estudiar el llenguatge de signes. Com ho has fet tu, Natàlia? És a dir, quina formació es requereix?
Es requereix una carrera de títol universitari, que actualment es pot cursar a la Universitat Pompeu Fabra, que és traducció i interpretació de la llengua de signes catalana, acompanyada d'una llengua de signes natural. En aquest cas pot ser l'anglès, el francès o l'alemany. Vull dir, actualment tenim la sort de que la llengua de signes està reconeguda i a més és una llengua oficial reconeguda pel Parlament de Catalunya des de l'any 2010 i té l'equiparació d'estudis d'una llengua oral. Llavors és una carrera universitària de 4 anys.
Des del teu punt de vista i la teva mirada d'experta, quines barreres creus que encara es troben les persones amb sordesa?
Uf, podria ser una llista inacabable.
Ostres!
Crec que en Pau...
L'haurem d'acabar, eh?
Ho ha explicat molt bé. Sí. Crec que en Pau ho ha explicat molt bé. Al final, en qualsevol moment en què hi hagi una dificultat comunicativa, com bé dius, anar al tren i haver de trucar a l'intèrfon, o que hi hagi una avaria al tren o al metro i que no s'expliqui més que via un missatge oral, hi ha tantes mesures a poder implementar que la llista, diguéssim, interminable. Però a vegades també hem de pensar que hi ha moltes mesures que són d'accessibilitat universal, com per exemple doncs, posar un monitor a una sala d'espera d'un metge, perquè no només l'aprofita les persones sordes, és que qualsevol persona pot aprofitar aquest recurs, o tenir subtítols al teatre. No tothom és catalanoparlant i entén perfectament el català, i poder tenir uns subtítols a vegades ajuden a seguir una obra de teatre. És a dir, al final no crec que estiguem fent una demanda molt esbojarrada, sinó que estem demanant que la comunicació sigui plena per tothom.
Natàlia, li he preguntat abans al Pau per l'època de pandèmia i de les dificultats que es van evidenciar en aquell moment per les persones amb aquest problema. Tu, va ser una època de molta més feina o no hi va haver una incidència directa en aquest sentit?
Va haver una incidència directa i realment va quedar palesa la necessitat de tenir intèrprets de molts mitjans. Des d'un inici, primer que va haver una fase d'una incomunicació absoluta, quan tot va començar a agafar una velocitat molt gran i que la gent no estava entenent què estava passant, un tancament a les vivendes, gent que deixava de treballar, que no podia rebre un sou, que gent entrava amb un ERE. Va ser una època molt complicada, realment va costar molt d'implementar. Des de, en el meu cas, vaig començar a treballar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya com a intèrpret de les rodes de premsa per poder dur el missatge perquè la gent pogués seguir a nivell informatiu què estava succeint durant la pandèmia. Però clar, molta gent va tenir molts problemes amb el CP, bueno, com tothom, oients i socis, que vam tenir tots aquest problema. Llavors, bueno, sí que és veritat que es va incrementar molt la demanda d'intèrprets amb un mitjà que mai havia sigut ni tan sols valorat, que era la videotrucada. I gràcies, entre cometes, a la pandèmia hem instaurat un nou servei que és la videotrucada.
Que bé. Alguna cosa hem guanyat, eh? Van perdre moltes, però també hem guanyat d'altres. Pau,
sí.
Hi ha alguna cosa més que vulguis afegir, Pau?
Sí, no, que fa uns mesos es va aplicar el Codi d'Accessibilitat i aquest Codi d'Accessibilitat obliga a tots els àmbits, des del comerç, salut, educació, transport, a implementar totes aquelles mesures d'accessibilitat per millorar l'accessibilitat envers a les persones amb sordesa. Que les persones amb sordesa tenim drets i que les administracions / entitats privades tenen obligació a implementar totes aquestes mesures d'accessibilitat per millorar la comunicació amb les persones amb sordesa.
Natàlia, alguna cosa més?
Crec que el que ha explicat el Pau també és totalment encertat. Al final, des del novembre de l'any passat que hi ha aquest codi d'accessibilitat i realment espero doncs, que aquesta vegada sí que hi hagi una dotació pressupostària, no com l'any 2010, en què es va aprovar una llei sense un pressupost associat i, per tant, va ser totalment paper mullat. Espero que aquesta llei i aquest codi d'accessibilitat es posi en marxa i, com bé dic, no només és un benefici per a les persones sordes, sinó per tota la comunitat.
Doncs queda clar que encara hi ha molta feina per fer, prenem nota de tot plegat i esperem que a poc la societat sigui més inclusiva, també amb les persones amb sordesa. Gràcies per venir a explicar-nos la vostra experiència, Pau Soler, Natàlia Corrales. Molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.